Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Llançà, el Port de la Selva i la Selva de Mar veuen amb preocupació i molta incertesa el tall de la carretera que uneix aquests municipis de l'Alt Empordà. És la GI-612. L'últim gran temporal que va afectar sobretot comarques gironines, estem parlant de la borrasca Harry, d'ara fa gairebé dues setmanes, va provocar una esllavissada en aquesta via. L'alternativa per arribar al port des de Llançà està tallada des d'aleshores i no hi ha, ara per ara, cap data prevista per reobrir-la. No se sap quan es podrà reparar el talús que va cedir.
La informació que tenim és la mateixa, o sigui, zero, però els inconvenients segueixen i van en augment.
És el segon tinent d'alcalde de Port de la Selva i els inconvenients a què es refereix és que per anar des d'aquest municipi i des de la Selva de Mar cap a Llançà s'ha de passar per una urbanització que té uns carrers molt estrets i com que ja s'hi havia quedat encallat més d'un autocar, s'hi ha prohibit el pas de busos escolars i també de camions de gran tonatge. Què han de fer ara? Doncs un camí molt més llarg i ple de revolts, que és el de la carretera de Roses i Cadaqués. El transport escolar per als alumnes que van a l'Institut de Llançà ara triga gairebé una hora, quan en condicions normals el feien en menys d'un quart d'hora. Els pares s'han organitzat per repartir-se els viatges i, a part d'aquests inconvenients, el que inquieta és la Setmana Santa.
Doncs imagineu-vos els 7 pobles turístics, com això ens pot complicar tots plegats la vida.
I ella és l'alcaldessa de Llançà. Estan rebent ja trucades de gent que normalment puja en aquesta zona per vacances, ja s'ho estan plantejant alguns i ho estan descartant directament d'altres. I el problema torna a ser el mateix que amb les obres de Rodalies, el mateix que amb les mesures addicionals per compensar el tall de l'AP7, la falta d'informació.
Catalunya al dia.
I avui, que és l'últim divendres del mes de gener, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
També recollirem la demanda del sector dels cítrics.
Reclamen a la Generalitat un pla integral que asseguri la continuïtat de les explotacions que han tingut pèrdues importants en les últimes collites i que garanteixi també el relleu generacional del sector.
Que els nous agricultors puguen prendre el relleu generacional de l'explotació familiar i incrementar altres parcel·les que s'estan abandonant.
Us explicarem també la polèmica que hi ha a Vic per la decisió de l'Ajuntament de tancar un CAP, el dels Caputxins, per concentrar la seva activitat en un altre macroequipament. Alguns veïns s'han organitzat en una plataforma per impedir-ho.
La Comissió de Control del Parlament obliga el consistori a fer una consulta per decidir què cal fer amb aquest CAP. L'Ajuntament diu que la farà, però que serà oberta a tota la ciutat.
I la plataforma no hi està d'acord.
És un mal camí, aquest, el de l'obstrucció i el de no permetre l'exercici d'un dret reconegut.
I passarem també per Reus, al Baix Camp, que avui estrena nou museu.
Després d'una remodelació de dalt a baix, té com a novetat un petit espai dedicat a Antoni Gaudí.
Portem dies complicats pel que fa al trànsit, especialment a la P7 a Martorell, en sentit sud, fins a Sant Sadurní, on hi ha aquest tall de l'autopista per arreglar els desperfectes del talús que es va desprendre i que va provocar l'accident mortal del tren de l'R4 a Gelida. Comprovem, per tant, com s'hi circula a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs, en general, bastant millor que la resta de dies d'aquesta setmana. Al voltant de Martorell, on es talla la P7, hi tenim intensitat, però sense gaires problemes. De fet, hi ha més retenció en alguns trams de les vies alternatives en sentit sud, la 2 i la sortida de la de dalt cap a la C32, que recordem que és gratuïta, la B24 a Vallirana, on es regula el trànsit per evitar que la retenció quedi a dins del túnel, i l'N340, però ja a Vilafranca del Penedès també hi ha retenció per reincorporar-se cap a l'autopista.
Doncs pel que fa al temps hem d'estar molt pendents del vent. Hi ha fins i tot un avís de protecció civil que ha activat el pla VentCat, especialment per les ratxes fortes que pot haver-hi de més de 70 km per hora a partir d'aquesta mitjanit. I tindrem també esports quan faltin 6 minuts per les dues. I amb quins titulars avui, Ricard Isidro?
Doncs mira que el Barça s'haurà d'enfrontar el vencedor de l'eliminatòria PSG-Mònaco o la del Newcastle-Karabakh, segons acaba de determinar el sorteig de la repesca de la Champions, que s'acaba de fer a Nyon, a la seu de la UEFA. El Madrid tornarà a jugar contra el Benfica de Mourinho. L'Espanyol, de la seva banda, rep a les 9 del vespre l'Alavés amb el partit que obre la 22a jornada de Lliga. Demà jugarà el Girona al camp de l'Oviedo i de seguida podrem sentir les primeres valoracions del tècnic del conjunt gironí, Michel Sánchez. El Nàstic, per la seva banda, ha anunciat avui la incorporació del defensa central Pedro Alcala i el Jaiopos Lleida comença la segona volta de la Lliga CB aquest diumenge a València amb l'objectiu de seguir la bona dinàmica de 3 victòries consecutives.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Rodríguez avui al control central. Són la 1 i just ara, 5 minuts, comencem.
Catalunya al dia.
I comencem parlant d'aquest principal accés al port de la Selva des de la carretera de Llançà a l'Alt Empordà, que està tallat des de fa gairebé dues setmanes i és per una esllavissada que va provocar la borrasca Harry. Els dos ajuntaments alerten dels problemes que provoquen el trànsit. Ha calgut canviar el sistema de transport escolar i prohibir el pas de camions de gran tonatge. Si volen arribar, han de fer la volta per la carretera de Roses i Cadaqués amb el temps extra que això els comporta. I a tot això, Fèlix Martín, quan només falten dos mesos per les vacances de Setmana Santa.
Sí, exacte, dos mesos en què ja tenen clar que no n'hi haurà prou per recuperar la normalitat de pas a la carretera GI-612. Al Port de la Selva aquests dies ja estan rebent moltes trucades de visitants que decideixen no anar-hi, ha concretat el segon tinent d'alcaldia, Roger Pinart. L'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, també destaca els maldecaps que provoca.
Per les pors de la gent de venir, la gent que no ho coneix, la gent que es perd, gent que no sap si pot venir o no pot venir, quines alternatives tenen, i això és a diari. I jo crec que dos mesos de Setmana Santa, quan tinguem la Setmana Santa a sobre, serà caòtic.
Si ara doncs, ja hi ha un trànsit, doncs imagineu-vos els set pobles doncs, turístics, com això ens pot complicar tots plegats la vida.
Per fer el trajecte entre els dos municipis s'ha habilitat un pas alternatiu, enfilant per una urbanització de Llançà de carrers molt estrets. Però ja han prohibit el pas dels autobusos escolars grossos i també els camions de gran tonatge.
En el cas de camions de la construcció, carregats de material o cubes de formigó, per exemple, el camió que ens porta la benzina a la benzinera, camions que fan transports d'embarcacions, o sigui, això ara ja es comença a notar. Clar, la volta que s'ha de fer és molt superior a la que es podria fer realment i això ja implica sobrecostos en els transports.
A més, l'esllavissada de Llançà ha desfalcat una casa i ha caigut avall una part de la terrassa, està precintada. En un altre habitatge aquí al costat també hi han prohibit l'accés pel risc que comporta.
Això que gairebé 15 dies després seguim parlant d'aquest temporal Harry que també va provocar aquest despreniment al talús de la P7 sobre l'R4 a Gelida amb l'accident mortal que va provocar en un comboi de Renfe Rodalies. Això va motivar el tall de la P7 per arreglar aquest talús que s'havia després. S'han posat algunes mesures addicionals compensatòries, però el govern va dir que algunes d'aquestes mesures es deixarien d'aplicar avui mateix. Doncs bé, s'acaba d'anunciar que tornen a baixar les barreres del peatge C32 al Garraf, en sentit nord, a partir de demà. Per tant, ja es pagarà en aquest tram, però sí que es mantenen les barreres apujades, per tant, seran encara gratuïtes en sentit sud. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, i aquest manteniment d'aquestes barreres apujades en sentit sud, el govern la justifica per facilitar els desplaçaments mentre estigui tallada aquesta AP7 en el tram entre Martorell i Gelida per la reparació d'un talús.
Aquesta era una de les mesures més importants d'aquestes que havia activat el govern aquesta setmana per facilitar els desplaçaments mentre no recupera la normalitat del servei de Rodalies. Però, Sara, què passa amb les altres?
Doncs d'això estem pendents que de conèixer aquesta decisió del govern que ens permeti a tots plegats aclarir una mica més quina és la situació d'entrada, però, i si es manté la seva previsió, de que haurien també a partir de dilluns. I això vol dir que a partir de dilluns es torna a activar la zona de baixes emissions a la Ronda de Barcelona i que ja no hi haurà reforç ni als ferrocarrils de la Generalitat ni en aquesta flota d'autobusos interurbans que aquesta setmana s'ha reforçat amb 170 vehicles més.
Però insistim, que això està pendent encara de tenir un sí definitiu que decauen aquestes mesures perquè podria ser que les pròximes hores tinguéssim, si més no, alguns ajustaments com han passat amb els peatges dels tunels del Garraf, no?
Segur que són molts els que esperem aquestes concrecions.
Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
Doncs aquest tall de la P7 té repercussions també al municipi de Vallirana. L'Ajuntament adverteix des del seu web que això ha incrementat el trànsit a la variant pel desviament de la P7 cap a la Nacional 340 i també l'ha incrementat puntualment a l'interior d'aquest mateix municipi del Baix Llobregat. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns-ho una mica, com està tot plegat en aquest punt.
Doncs bé, el que ha passat és que aquest increment aquí a la variant comporta que puntualment la senyalització semafòrica dels túnels a la B24 es posi en vermell per evitar la congestió a l'interior d'aquests túnels, i això fa que alguns conductors busquin una alternativa, que és, evidentment, recuperar el traçat antic i, per tant, tornen a circular per l'interior de Vallirana. Segons l'alcaldessa Eva Martínez, la major afectació es produeix en les hores punta i està alterant els horaris del transport públic. Encara hi entra algun camió dins del municipi. Martínez demana per tot plegat atenció als conductors que circumstancialment es troben als semàfors en taronja.
Ens trobem primers de particulars i algun camió despistat. Nosaltres aquí també el que demanem és precaució i respecte de les senyals. Això també és doncs, on trobem que bueno, la nostra preocupació, que és la seguretat dels nostres veïns i veïnes, doncs al barri de les Casetes i també a la zona de Casetes Can Julià, doncs s'han posat els semàfors en àmbar. Cal recordar que la prioritat és dels vianants i això ens està generant problema.
L'alcaldessa de Vallirana recomana que s'utilitzi la via de gran capacitat, la C32, i els veïns, sempre que puguin, que evitin agafar el vehicle particular.
Doncs més efectes d'aquest tall de la P7. En aquest cas, avui hem explicat l'afectació que té al municipi de Vallirana. Gràcies, David, bon dia.
Adéu, bon dia.
4:15. A tot això, el govern contempla la possibilitat que dilluns encara hi hagi talls a Rodalies i, per tant, que no s'hagi restablert del tot la normalitat, en contra del que va preveure dimarts passat. Avui la situació a Rodalies no ha canviat gaire respecte a ahir. Hi ha una desena de trams on el transport es fa amb autobús i un centenar de punts on s'ha de reduir la velocitat per motius de seguretat. I avui tenim aquí a l'estudi, i no a l'estació de Sants, com era habitual aquests últims dies, en Joan Garcia. Per tant, Joan, benvingut.
Hola, Estel, ja hi tornarem a Sants.
Segur, segur, aviat, ja pots pujar-hi de peus. Tornarem.
Dilluns mateix, per exemple,
probablement, oi?
Serem a veure la normalitat com va, si n'hi ha o no n'hi ha. Però vaja, amb el panorama que tenim avui, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha refredat una mica les expectatives al calendari d'un retorn a la normalitat. N'ha parlat als matins de TV3.
I el nostre objectiu és que la setmana que ve la majoria d'aquests talls es vagin aixecant. També els he de dir, si durant la setmana es veu que hi ha alguns d'aquests punts que requereixen de més atenció, que requereixen de mesures per poder garantir la seguretat, doncs es mantindran tallades, es donaran les explicacions corresponents, es garantirà el servei alternatiu de transport a través d'autobusos i aquesta serà la feina que hem fet.
Avui encara s'han de fer amb autocar diversos trams en una desena de línies i hi ha fins a 155 limitacions de velocitat que alenteixen els trens en el conjunt de la xarxa, però que s'han posat per seguretat en punts on s'han detectat deficiències. En conjunt hi ha 110 quilòmetres, on es va més a poc a poc del que tocaria i això ho noten els usuaris que triguen més a arribar. Avui, per exemple, hi ha retards de mitja hora a la R2 Sud i a la banda sud de la R4 entre Sant Sadurní i Sant Vicenç de Calders i de 20 minuts als regionals del sud. Paral·lelament, Adif té més de 300 operaris inspeccionant les vies. Controlen l'estat de talussos, ponts i vies. L'administrador de la infraestructura diu que és un manteniment preventiu que fa habitualment i que ara s'ha incrementat.
Doncs veurem què passa dilluns, en quin tant per cent s'ha pogut recuperar aquesta normalitat, entre cometes, a la xarxa de Rodalies.
Ja ho explicarem.
Molt bé, Joan, bon cap de setmana, que descansis.
Igualment.
Doncs el col·lapse de Rodalies ha centrat el primer ple de l'any a l'Ajuntament de Barcelona. L'oposició ha retret a l'alcalde Jaume Collboni que hagi estat desaparegut en comptes de liderar l'exigència de solucions. Junts, Esquerra i els Comuns han reprovat el govern de la Generalitat per la gestió que ha fet d'aquesta crisi. Ajuntament de Barcelona, Anna Escuram.
El ple extraordinari d'aquest matí era per reprovar el govern de la Generalitat, però s'ha acabat convertint en un retret continu a la gestió de l'Ajuntament de Barcelona durant la crisi de Rodalies. Al final ha semblat que qui es reprovava era l'alcalde. Si en una cosa han coincidit tots els grups parlamentaris és en dir que Jaume Collboni ha estat absent durant tota la crisi. Li han retret que no hagi exigit responsabilitats ni a Adif, ni a Renfe, ni al govern de la Generalitat, ni al govern espanyol. Sentirem Jordi Martí de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra, Gemma Tarafa de Barcelona en Comú i Daniel Cirera del PP.
Perquè en el moment més crític que ha patit Barcelona en aquest mandat municipal, vostè s'ha arrenglarat al costat del PSC i del PSOE abans d'estar al costat i defensar els barcelonins.
S'ha trobat a faltar un alcalde que posés per davant de tot Barcelona, per davant de les sigles del seu partit. És un col·lapse
anunciat.
La seva desaparició ha estat absoluta.
En època de l'alcalde Pasqual Maragall, amb un govern del PSOE a Espanya, ell hauria encapçalat la manifestació per exigir solucions.
Jaume Collboni ha demanat perdó als ciutadans afectats per l'aturada de Rodalies i ha estat molt contundent en respondre als grups municipals.
Responsabilitats, evidentment, les tenim, però també els que han governat, començant pel Partit Popular i passant per Sumar Podemos, amb els quals governem Espanya.
La reprovació ha tingut els vots a favor d'Esquerra i Comuns, l'abstenció del PP i Vox i el vot en contra del PSC.
Doncs això ha estat aquest ple extraordinari sobre Rodalies. Després d'això s'ha celebrat l'ordinari i, finalment, les ordenances fiscals han tirat endavant amb el vot a favor dels comuns. Què vol dir això, per tant, Anna, per als barcelonins?
Per als barcelonins poca cosa, no toquen la pressió fiscal ni sobre les famílies ni sobre les pimes, però sí que incrementa l'impost turístic. A partir de l'1 d'abril, la taxa turística a Barcelona passarà de 4 a 5 euros per dia i persona. Aquest increment respon a un acord que s'ha arribat amb Esquerra i que inclou que el recàrrec s'incrementi 1 euro cada any fins al 2029. Les ordenances s'han aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i el vot en contra de la resta de grups municipals.
Gràcies, Anna Escura.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
La delegació del govern espanyol a Catalunya engega una nova prova pilot que automatitza la cita prèvia per tramitar la targeta d'identificació d'estrangers. Les persones migrades rebran un SMS o un correu electrònic un cop obtinguin el certificat de residència. D'aquesta manera, no hauran de recórrer, per tant, al mercat negre per comprar cites a locutoris o gestories. Anem a l'Hospitalet de Llobregat, on s'ha presentat aquesta nova prova pilot. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Que és la tercera prova pilot, de fet, que es fa després de Castelló i Girona, eh?
Sí, però només a l'Hospitalet s'atenen 1.400 persones l'any per tramitar aquesta targeta d'identificació d'estrangers i es vol que la meitat accedeixin a aquesta cita prèvia amb aquest sistema perquè sempre hi haurà una reserva pels que fan el tràmit online. La targeta s'obté després de tramitar el certificat de residència i és indispensable doncs, per obtenir la targeta de la Seguretat Social, per obrir un compte al banc o per poder llogar un pis. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
Aquest element que hi havia abans, que ser locutoris de la compra-venda de cites, gairebé doncs, estem començant a provocar que sigui inexistent i, evidentment, ho fem per una qüestió de millora al servei públic, per un dret que al final tenen aquestes persones que han obtingut aquest certificat de residència, no? Que puguin obtenir directament doncs, la cita en la policia sense buscar enlloc.
Ara sentíem que hi feia referència el delegat del govern espanyol a Catalunya. Hi ha un mercat negre de venda de cites i sabem, Miquel, quan s'arriba a pagar per una cita, per fer aquest tràmit?
Doncs mira, ens expliquen diversos testimonis a aquesta emissora que depèn. Depèn del nivell d'urgència i de desesperació que manifestin sovint, eh? I hi va entre els 10 i els 50 euros. La Sol, per exemple, d'origen armeni, explica que en el seu cas va ser la pròpia policia a la comissaria de la Verneda la que la va dirigir a un locutori perquè comprés una cita davant la seva desesperació de no trobar cita en mesos.
En la policía de San Martín, Rambla, Guipúzcoa. Yo entré dentro, dentro del informático, y me dijo que, mira, si quieres cita, te vas justo detrás del edificio, hay un locutorio, les dices que vas de aquí y que quieres una cita. Y ahí venden la cita, depende 10 o 15 euros, o depende de la cita.
La delegació del govern confia a poder extendre aquest servei automàtic a tot Catalunya i pal·liar aquestes màfies que actuen de forma indiscriminada i, a més, també se'n podran beneficiar els més de 100.000 migrants que, segons estima la delegació del govern, s'acullin al procés extraordinari de regularització.
Entesos, gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs justament sobre aquest procés de regularització extraordinària que ha aprovat el govern espanyol, l'Ajuntament de Barcelona xifra en almenys 24.000 les persones que se'n podran beneficiar. La setmana que ve l'Ajuntament i la delegació del govern posaran en marxa un grup de treball per preparar els tràmits. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'espera que el govern espanyol detalli terminis i enviï les instruccions sobre tot aquest procés ja s'han posat a treballar. A recordar que tenen experiència d'altres regularitzacions
organitzacions i cada moment aquestes són les estimacions que fan de possibles beneficiaris.
No vol dir que només es regularitzin aquestes 24.000 persones, hi ha més, desafortunadament. Dic que aquestes són les que tenim detectades a partir de tots els serveis municipals i per tant, sobre les que d'una forma més immediata podrem actuar, insisteixo, per treure'ls aquesta situació d'irregularitat que no permet garantir molts dels seus drets.
Collboni diu que tenen la voluntat d'actuar ràpid i de manera eficient per tal d'arribar al màxim de persones possibles.
I dins de l'Església hi ha hagut algunes veus crítiques a aquesta regularització d'immigrants. El bisbe de Sant Feliu de Llobregat i també el responsable de migracions de la Conferència Episcopal Tarraconense, Xavier Gómez, les han minimitzades.
Així és, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que són una minoria i ha alertat dels discursos d'odi que s'estan veient als Estats Units.
El que està passant als Estats Units és molt greu i el que també hem de vigilar i estar molt alerta és d'aquests discursos que deshumanitzen a les persones migrades. I que, per tant, un cop que has deshumanitzat un col·lectiu, ja el següent pas és poder fer amb ells el que vulguis. Però és molt perillós. A mi em recorden històries del passat.
El bisbe demana parlar més de desigualtats i treballar per la justícia social. La 1 i 21 minuts, l'any passat es van registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya. És la xifra més alta des que l'observatori d'aquest col·lectiu recull aquestes dades. Les mostres d'odi i d'exaltació van ser el tipus de discriminació més habitual, seguides de les agressions físiques i les situacions d'assetjament. Ha recollit aquestes dades des de Barcelona en Quim Codines.
El 2025 ha sigut el tercer any consecutiu que s'han superat les 300 incidències anuals registrades a l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. La gaifòbia va ser el principal origen discriminatori i el motiu que va concentrar més de la meitat de les incidències l'any passat. Els incidents més registrats al 2025 van ser les mostres d'odi i exaltació, moltes d'elles difoses a través de les xarxes socials. Des de l'Observatori alerten que cal trencar la legitimitat d'aquests discursos. Sentim a Cristian Carré, coordinador tècnic de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
S'ha de fer com una pedagogia transformativa per fer front a aquests discursos d'odi que moltes vegades estan basats en ignorància, en desconeixement, en prejudicis, en estereotips i en estigmes. Per tant, jo crec que el que hem de fer és intentar trencar aquesta legitimitat que sembla que a vegades s'imposa en els mitjans de comunicació o en plataformes digitals, amb internet i xarxes socials, sobre aquesta distribució de discursos d'odi.
Tot i això, les agressions físiques han anat a la baixa. El 2025 se'n van registrar aproximadament la meitat que l'any anterior. Una dada positiva, però que no difumina la preocupació de l'Observatori davant l'augment i la normalització dels discursos d'odi en contra del col·lectiu LGTBIQ+.
Gràcies, Quim, i t'agraïm la feina que has fet durant tots aquests mesos que has estat estudiant en pràctiques aquí als Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys a l'Hospitalet de Llobregat acusat de finançar l'organització terrorista Hamas. Després de declarar davant del jutge a l'Audiència Nacional, l'home ha quedat en llibertat, però se li ha retirat el passaport i té l'obligació de comparèixer al jutjat cada setmana. La investigació va començar l'estiu passat, arran d'una operació per estafes i blanqueig de capitals. Això va permetre detectar que un dels investigats feia transferències de criptomonedes a diverses adreces vinculades a una entitat que suposadament utilitza Hamas per finançar-se. El detingut hauria fet més d'una trentena d'enviaments per valor de 600.000 euros. La investigació continua oberta. Ara us parlem de les cooperatives del sector dels cítrics que reclamen a la Generalitat un pla integral per garantir el futur del sector. Demanen, concretament, mesures per fer les explotacions viables i també per preservar el relleu generacional. Els últims anys el sector ha patit pèrdues en cada collita. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Pèrdues que arriben a quantitats importants.
Doncs mira, aquesta última collita d'un 40%, quan la previsió era d'una caiguda del 27%, una dada que els fa reclamar ajudes per garantir el futur del sector. Mesures com ara afavorir la renovació dels arbres. Federico Tarazona, portaveu dels cítrics de la Federació de Cooperatives Agràries.
El nou arbrat el que li dona és més rendiment, més productivitat a el que és l'explotació. El que són les comarques de les Terres de l'Ebre, doncs tenim una citricultura molt centrada alrededor de la Clemenules, com a varietat reina que està reconeguda per l'IGP, però a més les explotacions explotacions hem de diversificar en altres varietats.
També demanen ajudes per promoure el relleu generacional i evitar una imatge que es va repetint aquí a les Terres de l'Ebre, la de l'abandonament de plantacions.
Al final és fer tota una bateria d'ajudes en la que els nous agricultors puguen prendre el relleu generacional de l'explotació familiar i incrementar altres parcel·les via arrendament o via compra que s'estan abandonant. O sigui, realment, quan vas per els nostres pobles de les Terres de l'Ebre, cada dia més cultius de cítrics i altres cultius s'estan abandonant.
Un pla integral amb mesures estructurals pensades pels propers 20 anys.
Doncs si abans us parlàvem dels efectes negatius que havien tingut els últims temporals, ara us parlem de la part positiva que han comportat, i és que aquestes pluges del desembre i el gener han acabat d'omplir els embassaments a les conques internes, avui estan per sobre del 92%, però també han tingut un altre efecte, i és que els sòls dels boscos estan amarats d'aigua, al límit de la seva capacitat d'absorció, i l'estrès hídric d'arbres i plantes, per tant, ha desaparegut del tot. Bones notícies. Des de la Universitat Autònoma de Bellaterra, de Barcelona, ens ho explica la Montse Poblet.
Els càlculs els ha fet un equip del CREAF. Disposen de 3 milions de punts d'entrada de dades a tot l'Estat, dels quals 150.000 pertanyen als boscos catalans. Informació relativa a la meteorologia, al tipus de sol i de vegetació, que permet saber diàriament quanta aigua hi ha als boscos, quant es filtra i quin és el nivell d'estrès hídric de la vegetació. Víctor Granda, responsable del programa, ens ensenya els gràfics que des de mitjans de desembre, quan van començar les pluges, el sol dels boscos catalans ha guanyat 30 punts d'aigua acumulada i ara ja són com una esponja o no hi cap res més.
Todo el suelo está lleno de agua, ya no puede absorber más. Y de hecho ese agua se está exportando a tanto a reservas en superficie como bueno, cuencas hidrográficas, como a subsuelo.
De fet, segons els càlculs de l'equip de Granda, abans de les pluges d'aquest hivern, l'aigua que es filtrava des dels boscos als aqüífers o que se n'anava als rius era aproximadament d'un litre per metre quadrat, i ara ja estem parlant de 8 litres. Per la vegetació s'ha acabat el malson de la sequera, té aigua per recuperar-se i l'estrès hídric ha desaparegut. Ara bé, si aquesta situació no se sosté en el temps, que és el que va passar després de les pluges de la primavera, tornaran a tenir problemes.
Dos minuts i dos quarts de dues, al ple de l'Ajuntament de Lleida hi ha hagut aquest matí un debat intens sobre el model d'atenció a les persones sense sostre. PSC, Esquerra i els Comuns han fet pinya a favor d'un centre per atendre el col·lectiu que es vol habilitar al barri de Balàfia. És un projecte que té l'oposició del PP, de Vox i de Junts i que també té el rebuig d'una part dels veïns. Lleida, Estela Busoms, com hauria de ser aquest equipament si prosperés?
Hola, Estel, bon dia. Doncs estem parlant del projecte per reformar les antigues escoles de Balàfia i convertir l'edifici en un espai sociocomunitari amb serveis municipals i també habitacions per a 25 persones sense llar i apartaments d'acollida per a dones víctimes de violència. S'han presentat 3 mocions i la més contrària al projecte és la que ha defensat Xavier Palau del PP.
Quan no s'admet a votació, quan no es pregunta a la ciutadania i no es té legitimació, és un projecte que ja neix totalment fracassat.
També demana que s'aturi i repensi el projecte la portaveu de Junts, Violant Cervera.
I com que nosaltres veiem que els ciutadans de Balàfia no estan d'acord en aquest model, doncs nosaltres per això rebutgem aquest model. Moltes gràcies.
L'única moció que ha prosperat és la d'Esquerra, amb un sí crític a l'equipament i que demana un full de ruta per consensuar les polítiques d'inclusió a la ciutat. El text ha sumat els suports del Comú i del govern del PSC. Sentim la republicana Jordina Freixenet, la regidora del Comú Laura Vergés i el regidor d'Acció Social Carlos Enjuanes.
És responsable posar-nos a furgar i aprofundir en el conflicte cada vegada que presentem un projecte? No, rotundament no.
Que hi ha pols que s'han d'escoltar i debatre millor les coses, però també hi ha veïns que no veuen aquest problema. I nosaltres tampoc.
Degradació és deixar-lo com està. Degradació és deixar-lo com està. Alguns de vostès ho amaguen amb la por i amb uns conceptes simplistes i falsos.
El govern municipal ha anunciat que farà més accions per informar directament els veïns sobre les característiques del projecte.
I el projecte per construir, en aquest cas, habitatges prefabricats a la Vall d'Aran per allotjar treballadors de temporada a preus reduïts s'endarrereix però continua endavant de moment. El plantejament inicial, que era més ambiciós, s'ha modificat i ara els seus impulsors busquen la implicació del sector públic per poder-lo tirar endavant, sobretot pel que fa al seu finançament. Sofia Cabanes, bon dia. Explica'ns en què consisteix aquest projecte.
Bon dia, Estel. Doncs el plantejament inicial era força prometedor. La idea era aixecar en uns terrenys de Viella fins a 6 edificis modulars construïts prèviament a Alacant per accelerar el procés de construcció i aquí acollir més de 200 treballadors en habitacions individuals o dobles que es pagarien a uns preus màxims de 320 euros al mes. El sector hoteler estava força interessat en la proposta, però per poder-la tirar endavant i lligar el finançament del projecte amb inversors privats, l'empresa que la impulsa i que actua com a intermediària, l'andorrana Living Green, cerca també la implicació del sector públic.
Com pot ser el sector de seguretat, el sector de sanitat i el sector educatiu. Y entonces lo que hemos hecho y estamos haciendo es cerrar estas cartas de intención para poder también dedicar espacios para estas necesidades públicas.
L'empresa no descarta tampoc situar els edificis en altres terrenys als plantejats inicialment i fer el projecte per fases.
Que nos permite, por un lado, ir más rápidos y, por otro lado, desde un punto de vista de captación de fondos y desde un punto de vista incluso de la propia construcción, y también nos permitiría, pues bueno, entender bien y aprender para las siguientes fases poder tener un producto mucho más mejorado.
Tot i que el projecte avança i que el sector hoteler desitja que estigui llest l'hivern que ve, els seus impulsors apunten que ho estaria per a la temporada 2027-28.
L'Ajuntament de Mataró fa el primer pas per complir la sentència que l'obliga a reconstruir l'antiga fàbrica de Can Fàbregas. És un conjunt industrial protegit com a patrimoni històric. Es va desmuntar aquesta nau el 2009 perquè el Corte Inglés hi volia construir uns grans magatzems. Finalment, el projecte va fracassar, però el litigi continua viu als jutjats encara. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Hi ha data perquè reconstrueixi aquesta fàbrica, Can Fàbregas?
Doncs no, de moment el que hi ha és que l'Ajuntament, a qui els tribunals obliguen a reconstruir la fàbrica al lloc original on era, ha recuperat el projecte que ja tenia per fer-ho i ara l'ha d'actualitzar. Això perquè els tribunals ja van dictar l'ordre de la reconstrucció el 2014. L'antiga farinera de Can Fàbregas era un conjunt industrial catalogat amb la màxima protecció com a patrimoni històric de la ciutat. Ocupava un solar de prop de 10.000 metres quadrats a tocar del centre. Quan el 2004 el Corte Inglés va mostrar interès per Mataró, es va parlar de diferents emplaçaments i el 2008 es va pensar en aquell solar. Per fer-ho possible, l'Ajuntament del moment va preveure descatalogar l'edifici i enderrocar-lo. Ràpidament va sortir la plataforma Salvem Can Fàbregas i finalment es va optar per desmuntar la fàbrica peça a peça i guardar-la a trossos en uns terrenys als afores de la ciutat on encara reposa, podríem dir. Al gener de 2012, el Corte Inglés compra els terrenys per 24 milions d'euros i a finals del mateix any, una primera sentència en resposta a una denúncia de la plataforma declara nul el trasllat de la fàbrica. Serà, com dèiem, la primera de les clatellades judicials. En definitiva, la justícia tomba el projecte i ara l'Ajuntament de Mataró obre el procés per reconstruir la nau. Ens en parla l'alcalde de Mataró, David Bote.
Tenim l'encàrrec adjudicat a un despatx per fer l'actualització del projecte, tant des del punt de vista dels preus com també doncs, de posar-lo al dia. Fa molts anys que es va encarregar i va ser recepcionat de l'Ajuntament el projecte de reconstrucció de la nau. Necessitem saber l'estat de els fonaments que es van deixar en el propi solar i també doncs, fer els estudis geotècnics.
A més, l'Ajuntament pensem que ha de construir la nau en un solar que continua sent del Corte Inglés. L'empresa reclama via judicial que es declari nul·la la compra-venda, recuperar els diners i que l'Ajuntament recuperi alhora la propietat on ha de reconstruir. Un col·laborat que no s'acaba mai i del qual un jutge va dir desarrelar un conjunt catalogat per portar-lo empaquetat i a trossos a un paisatge agrícola és una excentricitat inversemblant.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs va, repassem ara les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia?
Avui un tema molt destacat d'obertura de tot el matí, diguéssim, sí, sí, un tema propi, eh?
És aquesta idea de com ha canviat la població de Catalunya, municipi a municipi. Hi ha 301 municipis que han perdut habitants, tot i aquest boom demogràfic que estem vivint. Veureu un mapa en aquesta informació amb la variació que hi ha hagut de població. És un mapa que, òbviament, hi ha, bàsicament, en vermell, doncs, pobles de l'interior, no estan a la costa,
n'hem perdut,
la costa sí que
no?
Continuen, no? El boom demogràfic i creixent pobles, però en canvi a l'interior veureu, sobretot cap a la zona, doncs cap al Pirineu, Prepirineu, tot això sí que van perdent població. Podreu mirar com està la vostra població, és aquesta informació que avui està, com deies, destacada a la web i a l'app del 3Cat Info.
També m'imagino que hi ha imatges i una crònica detallada del concert multitudinari ahir per Palestina.
Que va tenir una protagonista destacada és Rosalía.
No ho sabíem, eh?
No t'ho podies imaginar, doncs sí. N'hi van actuar molts més, eh? Hi va haver Morat, Bad Gaia, com sabeu...
Ara, per favor, és que clar, sembla que només actués ella.
En fi, Lluís Llach, tot el repàs de tot el concert, tota la crònica, també és una de les notícies més vistes avui a la web i l'app del 3Cat Info, ho podreu escoltar.
No sabíem com posar Rosalía i aquí tenim la seva perla.
Vulguis o no, que ara sortint.
I fa un any, de què parlàvem? De Rosalía, segur.
Molt més tranquil·la, molt més tranquil·la. Però també, certament, amb un punt místic, no? Perquè eren les monges
Ja fa un any.
Sí, sí, les monges clarisses de Pedralbes.
Sí, sí, sí.
Van marxar, la mateixa orde va decidir doncs, que no hi havia prou monges per mantenir la comunitat activa. Eren tres clarisses els que quedaven a Pedralbes. El dia 12 de febrer van marxar i va haver fins i tot una petita protesta veïnal perquè demanaven que es quedessin. L'alcalde Collboni els va dir adéu amb l'esperança i elles també deien que un dia es produís el miracle de poder tornar, però ara viuen a Vilobí d'Onyà. Què ha passat amb la tradició de portar ous a les clarisses?
Què ha passat?
Per les parelles que es casen i que no volen que plogui el dia del seu casament, doncs que aquesta tradició es continua fent, però s'ha de fer els diumenges, que és quan es fa missa al monestir.
Clar, perquè si no, la resta de dies no hi ha ningú.
Per això,
haurien d'anar a Vilobí d'Onyà a portar els ous.
I els diumenges encara es pot fer la tradició.
Molt bé, doncs escolta, Marc, bon cap de setmana. Ens tornem a trobar dilluns.
Adéu-siau.
Catalunya al dia.
Això que ja us avançàvem tot just començar i és que l'Ajuntament de Vic acata la decisió de la Comissió de Control del Parlament que l'obliga a fer una consulta sobre si s'ha de tancar o no el cap dels caputxins. Diu que farà aquesta consulta però hi posa condicions. Una és que vol involucrar tota la ciutat, que no sigui només una consulta per al barri afectat i parlar-ne amb la plataforma veïnal que s'ha organitzat en oposició al tancament d'aquest cap. Si no hi ha acord, diu que recorrerà la resolució i la plataforma demana a l'Ajuntament que rectifiqui. Vic, Nati Adell, perquè d'on ve tot aquest conflicte?
Doncs ve de discrepàncies sobre el model sanitari de ciutat. A la plataforma, tal com ens deia el seu portaveu Xavier Acín, no li agrada que tots els serveis de primària es vulguin concentrar en un nou macrocap que encara s'ha de construir i prescindir del cap del barri dels Caputxins. Prefereix mantenir-lo operatiu per donar un servei més de proximitat.
No anem en contra de la construcció del nou cap. Anem en contra del plantejament que, conseqüentment, tanca el dels Caputxins.
Per això la pregunta que proposa la plataforma promotora de la consulta és la següent. Voleu que el cap Osona Vic Nord, situat a la plaça Divina Pastora, sigui reformat i modernitzat per continuar funcionant com a centre d'atenció primària de proximitat pels barris dels Caputxins, La Calla, l'Horta Vermella i Sant Llàtzer, quatre estacions? Doncs bé, l'alcalde, Albert Castells, no està d'acord amb aquesta pregunta perquè diu que només involucra una part dels veïns.
Si no hi ha acord entre tots de com han de ser les consultes als veïns, doncs l'Ajuntament recorrerà aquesta resolució d'aquesta comissió.
La plataforma demana a l'alcalde que reconsideri la seva postura.
És un mal camí, aquest, el de l'obstrucció i el de no permetre l'exercici d'un dret reconegut. Esperem que reflexionin, que rectifiquin.
A l'últim ple, l'equip de govern, Junts i Ara Vic, va descartar fer la consulta, al·legant que no tenen competència sobre el tema i que l'edifici on hi ha aquest cap Osona no és propietat seva, sinó de l'Institut de la Seguretat Social.
I els veïns de les urbanitzacions de Sils, a la comarca de la Selva, han portat al síndic de Greuges la manca d'oferta de transport públic per arribar al nucli del municipi. I fa anys que ho reclamen. El consistori ha posat en marxa un servei de taxi a demanda, però el consideren totalment insuficient. Girona, Clara Jordan.
Sí, aquest servei, que té uns horaris i unes parades estipulades, no convenç els veïns perquè diuen que és molt car i molt poc flexible en els trajectes i no soluciona situacions com les que descriu Carme Navarro de la Plataforma pel Transport Públic de Sils.
Majoritàriament som gent gran. Molta gent que ara ja no ens trobem amb les forces per caminar ni res, que necessitem un transport. Res, que s'han tingut que canviar, sortir de l'urbanització, marxar-se al centre. La gent que no pot caminar i no pot conduir, pues s'ha de quedar aquí tancada a l'urbanització.
L'alcalde Eduard Colomer reconeix que el servei que ofereixen no té la resposta esperada i que l'utilitza molt poca gent, però diuen que no poden fer res més perquè un autobús regular és inassumible econòmicament.
Un autobús, diguem-ne, regular que fes connexió constant durant el municipi, no ens ho hem ni plantejat, i quan havíem plantejat alguna cosa més o menys similar, les xifres són absolutíssimament inassumibles, no? Llavors, vam voler fer aquesta proposta més intermitja.
Més de la meitat dels 7.000 veïns de Sils viuen en alguna de les 5 urbanitzacions que hi ha al municipi.
Parlem ara de la campanya d'un grup de famílies i entitats socials que s'ocupen de persones amb discapacitat per evitar que les empreses privades, i això és el lema de la campanya, amb ànim de lucre, optin també a oferir aquest servei i rebre ajudes públiques. I estan en contra. Han engegat aquesta campanya per recollir 50.000 firmes, presentar-les al Parlament de Catalunya i fer possible una ILP, una iniciativa legislativa popular, que blindi aquest servei a les entitats del territori. Fèlix Martín, la iniciativa ve d'un grup de mares i pares de Girona, però s'ha estès també a altres llocs, eh?
Sí, exacte, bon dia. Asseguren que la millor atenció a les persones amb alguna discapacitat la poden donar a les entitats d'iniciativa social, que treballen al marge dels interessos econòmics d'una empresa. I ara que està en tràmit una modificació de la Llei de Serveis Socials, volen que ho inclogui i en tinguin l'exclusiva. Ho ha justificat Albert Falgueres, portaveu de la comissió promotora d'aquesta campanya.
Les entitats que gestionen els centres de discapacitats venen de les antigues associacions de pares que s'han constituït en fundacions. S'ha gestionat sempre des de la proximitat, des d'aquesta gestió sense ànim de lucre, en la qual jo sempre dic que si hi ha benefici, si gestiona correctament, el possible benefici va dedicat a l'atenció al discapacitat o a la millora de les instal·lacions, no?
A Catalunya hi ha més de 300 entitats socials que treballen en aquest àmbit i que donen suport avui a unes 85.000 persones.
I quantes firmes porten?
Doncs en 2 mesos n'han recollit més de 27.000 i tenen fins a finals de maig per obtenir la resta. Van començar les comarques de Girona, ara també s'hi han afegit les de Lleida, Tarragona i la mateixa patronal de les entitats socials, el DINCAT. Això, diuen, encara els dona un impuls més gran.
La majoria de nosaltres treballem amb entitats privades. El que passa és que hi ha sectors molt vulnerables, com és el dels discapacitats, que pensem que no ha d'entrar dintre la lògica mercantil. Aleshores, el que busquem és buscar aquestes 50.000 firmes perquè quan arribi la llei a debatre's al Parlament, doncs que ens donin aquesta exclusivitat. Hi ha altres territoris que l'han pogut blindar. País Basc, Navarra, Extremadura, per tant, perquè no es pot blindar aquí a Catalunya, això.
Aquesta és una de les primeres iniciatives legislatives populars que es presenta a Catalunya en l'àmbit dels serveis socials.
Reus, al Baix Camp, estrena el nou museu de la ciutat que s'ha remodelat de dalt a baix. Millora l'espai expositiu i es reordena el relat del museu, que també exposa peces d'art i un petit espai dedicat a Antoni Gaudí. Reus, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
És una inauguració que s'acaba de fer just aquest matí i ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Explica'ns com és aquest museu i quines novetats té.
Sí, aquest és un espai que està situat a la plaça de la Llibertat, que incorpora més llum i un relat museogràfic amb suports audiovisuals que el fan molt més entenedor, segons explicava el seu director, Marc Ferran.
No és un rentat de cara, sinó que és una intervenció estructural. Descobrirem espais que ja tenim, però dimensionats d'una altra manera, no? Com la sala central. L'altre és el relat. El relat, en aquest cas, l'hem augmentat, però ens hem centrat sobretot en la configuració de la ciutat, és a dir, aquell període històric que el Reus actual s'acaba configurant, que és el segle XVIII-XIX, que és quan tots sabem el tema de l'aiguardent, l'indústria tèxtil, la segona ciutat de Catalunya.
El Museu de Reus incorpora també les peces d'art dels seus fons de col·leccionisme de sessions particulars i destaquen sobretot la sala dedicada als artistes, als genis de Reus, amb exposició d'obra i també d'alguns objectes vinculats al relat. En aquest espai hi ha el conjunt de peces d'Alfons Gaudí salvats de l'incendi del seu taller el 1936.
Es va cremar l'any 36, com se sap, a l'obrador, cremant-se tot el material que hi havia de Gaudí, i l'única que queda d'aleshores era la col·lecció que tenim al museu, que són peces conegudes, com és el disseny de la façana de Misericòrdia, el quadern, per exemple, dibuixos de naturalistes, etc.
En la inauguració, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha lloat sobretot la feina que està fent Reus per posar la cultura al centre de l'impuls de ciutat i ha destacat el pol cultural en què s'està convertint el Camp de Tarragona.
És una aposta clara també pel conjunt d'aquesta àrea metropolitana que està articulada entre la ciutat de Tarragona i Reus. Avui fem aquests anuncis, aquest suport aquí en aquests museus que s'ajunten a totes les intervencions que també estem fent a la ciutat de Tarragona. Hi ha una aposta molt decidida per part del Ministeri de Cultura de convertir aquesta àrea metropolitana, Reus-Tarragona, en un gran pol de desenvolupament cultural.
El museu també exposa fragments del retaule de la Prioral de Sant Pere i que serveixen per explicar el perill del patrimoni en determinats moments històrics. També hi ha una sala dedicada a exposar la col·lecció artística cedida per l'advocat Antoni Pedrol Rius. Situat a la plaça de Llibertat, com dèiem, el museu es pot visitar a partir d'aquesta tarda amb entrada gratuïta.
Ahir us explicàvem com seran els carnavals de Tarragona, de Vilanova i la Geltrú i també del Baix Penedès. I ens faltava, molt destacat també en aquesta zona, Sitges.
Sitges Carnaval. Sitges Carnaval.
És 250.000 persones visitaran Sitges els dies de Carnaval, del 12 al 18 de febrer, amb les dues rues de diumenge i de dimarts com a plat fort. Aquest any hi ha algunes novetats, coincidint amb el mig segle de la represa de les rues al carrer, corresponsal al Garraf. Montse Gené Riba, quines són aquestes novetats?
Hola, bon dia. Doncs mira, les principals novetats estan pensades per millorar l'experiència tant dels espectadors com dels més de 2.000 participants de les rues de la Disbauxa i de l'Extermini. D'una banda, reforça la il·luminació de les rues en diversos punts del passeig de la Ribera per poder veure millor les 38 carrosses i també per fer que les coreografies tinguin encara més lluïment. De l'altra, s'inclou més música de carrer itinerant perquè sigui més entretinguda l'espera. Carles García és el president de la Comissió del Carnaval.
Seran unes xarangues que aniran pel recorregut previ de les carrosses, aniran animant i bueno, fent una mica d'ambientació per l'espera de la gent que està esperant a que arribin les colles, doncs tenir una miqueta d'animació.
A banda de les rues i de l'arribo del rei Carnestoltes dijous gras, s'estan consolidant tres actes més. El dissabte de fardo, és a dir, de sàtira, la cursa de llits i també la rua d'antes. Uns actes que són el contrapunt a les rues principals, on hi dominen, com sabeu, les plomes i els lluentons. Aquest any es vol posar l'èmfasi en els 50 anys de la recuperació del carnaval al carrer després de la Guerra Civil i de les prohibicions del franquisme. Eva Martín, la regidora de festes, ho explica.
És un carnaval que encara encarem amb més il·lusió perquè no sé jo si molts municipis poden tenir aquest històric tan antic.
La seguretat de tots els actes del Carnaval anirà a càrrec d'un miler d'efectius.
Gràcies, Montse. I aquest vespre s'estrena a l'Auditori de Girona Cage Reload. És una proposta immersiva, musical i escènica que reinterpreta l'univers del compositor John Cage, figura essencial en l'exploració de noves sonoritats de la música del segle XX. Girona, Maria Rovira. Música.
El projecte vol ser un tribut al compositor John Cage des d'una mirada contemporània i multisensorial, amb una vintena de músics en escena, i proposa una escolta activa perquè el públic pugui entrar en el seu particular univers sonor. Ens ho explicava Joan Bagés, pianista, compositor i artista sonor, director artístic del grup de música contemporània català Morfosis Ensemble, que ha impulsat el projecte.
La superposició, diguem, de disciplines artístiques, que és una manera el treball que feia John Cage, no? Llavors, la proposta consisteix en agafar obres fonamentals de John Cage, reversionar-les, perquè jo he recomposat alguns dels materials, i a partir d'aquí oferir un espectacle immersiu, amb el qual les obres se van succeint unes amb altres i es van relligant amb audiovisuals, electrònica, música, escena, moviment...
A través d'aquesta proposta, Cage Reload, I've Got a Secret, es vol reivindicar la llibertat creativa que definien una figura controvertida com John Cage.
A grans grups com Sonic Youth, per exemple, dèiem nord-americans, o molta música indie, s'ha apropiat de conceptes com el soroll, per exemple, l'utilització dels mitjans electroacústics, perquè és una figura molt important dins l'art del segle XX, i pels músics és una mica incòmoda, sobretot els acadèmics, els que venen de formació clàssica, perquè vas posar damunt la taula alguns conceptes com el tema del silenci i el soroll, que amb el qual no estàvem molt familiaritzats.
Una relectura de materials del compositor que es combinen amb elements visuals, llum, olor i gustos.
Algunes de les obres serien pràcticament tal com van ser concebudes, però els hi donem alguna variació, alguna forma, alguna, diguem, versió diferent en funció de l'espectacle total, perquè el que volem, de fet, en l'espectacle no és únicament encadenar les obres, sinó que volem que sigui tota una experiència amb aquell missatge que ens diu John Cage, no? Que és aquella idea d'una escolta activa i una escolta oberta.
Un projecte on també hi participen les formacions musicals Neopercussion de Madrid i Ensemble Flashback de Perpinyà i la col·laboració destacada del prestigiós pianista francès Jean-Pierre Dupuy.
A partir de demà, Badalona reivindica la capitalitat mundial de la màgia. Durant el mes de febrer se celebra el Festival Internacional de Màgia Memorial Li Chang amb un increment del pressupost del 40% respecte a l'última edició. I David D'Àngela, Xavier Tàpia rebrà la menció honorífica pels més de 50 anys de trajectòria com a il·lusionista i creador.
El festival manté l'esperit fundacional, fer arribar la màgia a tots els racons de la ciutat. Per això, segons el seu director, Enric Magú, combinarà les gales als teatres municipals amb propostes repartides per la ciutat, activitats formatives i accions de proximitat.
És cert que fem moltes coses mediàtiques que ens projecten, que ens fan créixer com a festival i que se'ns reconeix, però també és cert que aquest festival, una de les coses que té en diferència de molts altres, és que lluitem per la ciutat, perquè la cultura arribi als racons de la ciutat, més enllà de que moltes vegades igual no arriba un mediàtic, però arriba un mag, no? I això ens honora molt i penso que és una dels trets característics que tenim.
El rovell de la programació als teatres serà el cap de setmana del 20 al 22 de febrer, coincidint amb les gales internacionals al Teatre Zorrilla, i que conduirà Àlex Gilabert. Per l'escenari passaran Joshua Kenneth, Jana Felicitas, The Grit Kapler, Jerome Murat i Dani Polo. Vanessa González és la regidora de Cultura de Badalona.
Badalona es converteix durant un mes en la capital de la màgia i crec que és un motiu d'orgull per a la nostra ciutat, doncs, ser aquest referent durant aquest mes. Any rere any treballem perquè la màgia surti a la ciutadania i transformi Badalona, doncs, en un gran escenari d'il·lusió compartida entre tots.
Una de les novetats de caràcter social d'aquesta edició serà la col·laboració amb l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol per apropar la màgia als infants i joves ingressats amb estades hospitalàries llargues. Canta, 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 canta palestí.
I un parell de punts més. Encara Finestres obrirà al barri de Gràcia de Barcelona una nova llibreria dedicada a Palestina. Serà el mes de maig i oferirà una àmplia selecció bibliogràfica i una programació estable d'activitats relacionades amb la cultura del poble palestí. Valèria Obereda.
L'espai s'impregnarà de simbologia i història palestines per reivindicar la identitat del país. Sentim Olivia Watson, responsable de la nova llibreria.
És un projecte que té lloc en el context d'un genocidi a Gaza que ha costat la vida a més de 70.000 palestins i mentre s'intensifica l'annexió de Cisjordània. Donar suport a la cultura d'aquesta manera pretenem mostrar suport a la causa palestina, informar i educar i generar xarxes i comunitats que se solidaritzen amb el poble palestí. Hi ha un misteri que s'apropa
cada cop que ets amb mi. I aquests són els del petit de Cal Ariel, juntament amb el poeta Joan Tudó, el traductor Arnau Pons, el dissenyador Marc Morro o la companyia teatral La Mula són alguns dels guardonats en la 76a edició dels Premis Ciutat de Barcelona. Marta Vives.
En l'àmbit de la cultura també han estat reconeguts el cineasta Jaume Claret per la pel·lícula Estrany Riu, l'associació Veig a la plaça del Rei o Joana Moll en cultura digital. Pel que fa als premis científics, els jurats han premiat el matemàtic Xavier Tolsa o el doctor en genètica Arnau Sabé Pedrós. Els guardons s'entregaran l'11 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
Moltes gràcies, Marta, i encara abans dels esports afegirem que ens ha deixat una de les veus més emblemàtiques de Catalunya Ràdio. És Joan Anton Ramoneda, ha mort avui als 68 anys, era realitzador, actor de doblatge, es va convertir en la veu oficial de les emissores de Catalunya Ràdio, locutava els indicatius dels programes, feia els separadors que sonaven per antena i participava també a moltes de les falques publicitàries o de promoció. Un record per ell.
Esports.
I ara la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia. El Barça ja sap els seus possibles rivals als vuitens de final de la Champions masculina de futbol. Sortiran de dues eliminatòries, d'una banda del PSG Mònaco i de l'altra del Newcastle Karabakh. L'anada d'aquesta eliminatòria es disputarà entre el 17 i el 18 de febrer, la tornada una setmana més tard. Un cop resolta aquesta ronda, el divendres 27 de febrer es farà el sorteig definitiu de quin és el rival i després de tot el quadre fins a la final. El sorteig fet a Nyon, a la seu de la UEFA, ha determinat un aparellament morbós, i és que el Madrid tornarà a enfrontar-se al Benfica de José Mourinho. Recordem que el conjunt lisboeta va guanyar l'equip blanc i el va enviar a la repesca. Els altres aparellaments són Bruges Atlètic de Madrid, Galatasaray Juventus, Borussia Dortmund Atalanta, Bodo Glimt Inter de Milà i Olympiacos Bayer Leverkusen.
Seguint el Barça, l'equip ja se centra en el partit de demà a Elx.
Sí, fa uns minuts que ha finalitzat la roda de premsa prèvia al partit de Hansi Flick de cara a aquest partit. La seguida el Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
Què tal? Bon dia. Un Hansi Flick que ha parlat de molts temes de l'actualitat del Barça, ha parlat de l'estat físic de Marc Bernal, un jugador estructural, diu, un jugador clau pel futur del club. També ha parlat de la sortida de Dro, un nano a qui m'aprecio molt, ha dit el tècnic blaugrana, que a més ha reconegut que l'equip ha de fer un pas endavant, especialment a l'inici dels partits pel que fa a la concentració. El Barça juga demà a les 9 contra l'Elx i ho fa abans que el Real Madrid. També ha parlat d'aquest fet Hansi Flick.
It's always better,
per descomptat, win, sempre és millor guanyar, però queda molt encara al final de la temporada. Ells tenen molta qualitat, nosaltres també, lluitarem fins al final. És una competició fantàstica i espero que quan acabi la Lliga nosaltres acabem en primera posició. Aquest és el nostre objectiu, és el que volem.
Gràcies, Ramon. El Futbol Club Barcelona, per cert, ha arribat a un acord multimilionari amb Abu Dhabi per cedir la marca Barça a un complex residencial de luxe. Una informació que ha avançat el podcast de Catalunya Ràdio Barça Reservat. Un acord que ja està tancat, però que necessita l'aprovació de l'Assemblea de Compromissaris.
El Barça jugarà demà, però aquest vespre l'Espanyol obre la 22a jornada de Lliga.
Rep l'Alavés a les 9 del vespre. L'equip blanquiblau encara no ha guanyat aquest 2026 i també vol trencar una dinàmica negativa de 4 jornades seguides sense guanyar, amb un balanç d'un punt de 12 possibles. Tot i aquesta ratxa, Manolo González, l'entrenador blanquiblau, es mostra tranquil.
Bueno, treballant, sabem que el futbol és complicat, sabem que és difícil guanyar, que ho portem dient tot l'any, que quan vam fer les 5 seguides potser no ens donem compte ni nosaltres mateixos del mèrit que té, i bueno, sabem que demà és un partit que hem de treure cap endavant aquí a casa i no hi ha més. Amb tranquil·litat, analitzant les coses bones i dolentes que han tingut els partits, i així és com es fa el treball.
Tot i aquesta dinàmica negativa, l'Espanyol segueix ocupant la cinquena posició a la classificació amb 34 punts. L'equip vitorià és 15 amb 22, un per sobre del descens. D'altra banda, el club blanquiblau incorporarà a les pròximes hores el davanter Cyril Engonge, cedit pel Nàpols fins a final de temporada. Es tracta d'un extrem belga de 25 anys que arribarà en una sessió sense opció de compra. L'altre equip català de la primera divisió, el Girona, visitarà demà a les 2 del migdia l'Oviedo.
En bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga.
Va caure a la pista de l'Olympiacos per 87-75 a la 25a jornada de l'Eurolliga masculina. La classificació, el Barça ara és cinquè, amb un balanç de 16 victòries i 9 derrotes. Tot i aquesta desfeta, el conjunt blaugrana manté l'avaraix favorable respecte a l'equip grec. I acabem parlant de tennis. Tenim en joc la segona semifinal masculina de l'Open d'Austràlia. S'estan enfrontant Novak Djokovic i Jannik Sinner. L'italià domina per 2-16-1, però en el quart set està guanyant el serbi per 2-1. El vencedor d'aquesta eliminatòria jugarà contra Carlos Alcaraz a la final. El murcià ha superat Alexander Zverev en 5 sets per 6-4, 7-6, un doble 6-7 i el 7-5 definitiu favorable a Alcaraz. Les 5 hores i 26 minuts de partit l'han convertit en la semifinal més llarga de la història. I en motor, el circuit de Barcelona-Catalunya s'està disputant l'última jornada d'entrenaments oficials previs a l'inici del Mundial de Fórmula 1. En canvi, a Sepang, a Malàisia, comença avui un cicle d'entrenaments oficials del Mundial de MotoGP.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Lluïsa Espigoler i Itziar Vilòria són les ments i les mans que hi ha darrere de Natura Morta. És un diàleg amb ressons del llegat de Ricard Vinyes entre el repertori pianístic de finals del segle XIX i l'electrònica actual. Les dues artistes hi exploren els límits de l'acústica del piano, obrint noves situacions d'escolta gràcies a l'aplicació de l'electrònica. Natura Morta, amb el piano de Lluïsa Espigoler i l'electrònica d'Itziar Vilòria, es podrà veure demà al vespre a les 7 al Centre d'Art La Panera de Lleida. És una de les activitats que formen part de l'any Vinyes, que commemora el 150è aniversari del naixement del gran pianista lleidatà Ricard Vinyes. Ho deixem aquí, tornarem dilluns a partir de la 1 del migdia. Que tingueu un bon cap de setmana.